I ara, des de Moncofa, també venen a visitar-nos, concretament Rafa Segarra, regidor. Bon dia. Regidor de Podem i coordinador comarcal també de Podem.
Sí. Mm?
I antes de començar l'entrevista, parlàvem de que si se mos havia quedat ja lluny la Dana, i és que les coses passen tan ràpidament, però els efectes encara els tenim ahí, no?
Sí. Bueno, vivim en una societat on les coses passen molt, molt, molt ràpidament, però realment no se mos ha passat, perquè tu avui en dia encara vas a la platja, vas qualsevol matí a la platja de Moncofa o qualsevol vesprada i encara els efectes estan ahí. Ha sigut tan devastadors que encara costarà el recuperar la dignitat de la nostra platja.
Clar, perquè com a que notícia ja... en el moment que se dona notícia, és que això sí que queda antic, però el que vostè diu, els efectes estan ahí i... vostè feia un moment, me deia que Marisa Saavedra, quan estàvem parlant de que està sentant la mesa d'agricultura, si vol ho abordem després, que ha presentat Marisa Saavedra per a la Dana.
Sí, Marisa Saavedra...
La diputada nacional per Unides Podem.
Sí, Marisa Saavedra és diputada nacional per Unides Podem, per Castelló, i Txema Guijarro també. Han sigut els dos conjuntament, han presentat una PNL que bàsicament lo que diu és que, bueno, que se passe a debat, que se torne o que se fique a debat en el Congrés tota la problemàtica d'este últim temporal. I lo que se diu també principalment és que se fique en marxa el Real Decret, l'11/2019, que parlava sobre pal·liar els danys causats per els temporals i les situacions catastròfiques. Se li té que donar celeritat a esto, més enllà que tampoc que és necessari, que més enllà de que tinguem per a Setmana Santa o per a Pasqua les platges dignes, crec que és prioritari també saber a mig o a llarg plaç què volem fer en la nostra costa mediterrània, perquè ficar parxes darrere parxes, darrere parxes, que això són coses...
I sobretot que se ho engolisca la mar.
Claro, és que al final són diners que se ho engolisca, com tu bé dius, la mar, i no solucionen res. Ara... casualment, no? El canvi de govern i el canvi de color polític o d'ideals polítics en el Congrés s'arrapen i se tiren les mans al cap perquè se vol tot ja i tot en seguida, però clar, se tenen que fer les dues coses, se tenen que solucionar les coses a curt plaç per a dignificar i per a ficar sobretot la seguretat de les veïnes i dels veïns damunt de la taula.
Sí.
I a mig i llarg plaç per a veure com abordem aquest tema, perquè és un tema delicat.
Sí, en aquest cas, a curt plaç, lògicament, els empresaris que tenen negocis a la costa i volem tindre'ls per Pasqua, pues, per a no perdre diners, perquè en definitiva, damunt de que els haurà costat arreglar-lo, tindran que tindre ingressos, el que vostè ens està dient és que este nou govern el que té és una visió diferent de lo que vol que siguin les nostres costes, no?
No solo es el nuestro gobierno, yo creo que la ciudadanía en general tiene una visión diferente de lo que es el clima, el cambio climático, y de lo que nos puede venir si no comenzamos a ficar remei. Todos sabemos, todas estas problemáticas de las pluges y de los temporales, pues también vienen causas por ahí. Si puja la temperatura del mar un grau y medio o dos graus, puja, se causa... pugen, diguem, els núvols,
claro.
I te fa caure tot això. Sumat a que el mar entra molt a dins, inclús el Moncofa hem arribat a veure hasta quasi quarta línia de platja.
Però mos ha guanyat terreno la mar o l'hem guanyat nosaltres, les persones, terreno? És dir, cert és que el canvi climàtic també ha contribuït, però també hem de reconèixer que mos hem aproximat molt a la vora de la mar.
Ens hem aproximat molt, se varen aproximar molt en quant a l'època de la bombolla immobiliària, on tot era hormigó, especulació i demés, i és una llàstima perquè s'havia predominat més l'interès de quatre empresaris a l'interès global. I per tant, ara els que hi sempre perjudicats són les veïnes i els veïns que veuen com les seues cases, que sí que n'hi ha cases que tenen més de 40 anys, i això se tindrà que tractar més endavant, perquè al final... És que al final lo que perilla és la vida de les persones, no?
Clar, la naturalesa s'imposa i hauran de decidir què és que fan en aquestes casetes que estan a primera línia.
Claro, i aquestes persones que a lo millor tenen una vivenda que no té més de 10 anys o els han permitit construir-se o reformar-se de nou des de zero una vivenda tan proper de la casa, és que n'hi ha cases que estan a 5 metres del mar. Quan és estiu, és un, a lo millor, per a aquestes persones és un luxe tindre la mar tan prop, però quan venen estos temporals, que cada vegada són més repetitius, cada 4 o 5 mesos, mos venen estes problemàtiques, se'n recorden d'aixòs moments, no? De dir, i a mi esto me ho havien venut pensant-nos que no n'hi hauria ningú problema. I ara, el que està en perill és la meva vida i ja no el patrimoni meu, que potser pues, se tindrà que buscar alguna alternativa a estos temes. Sí, sí, tot això és un problema. Li hem guanyat terreno a la mar i la mar ens ha guanyat terreno per esto que parlem, no? S'està pujant el nivell del mar.
Claro, i la mar ha dit, prou, arribem així i perquè tot el que vosaltres, tot el que la gent, o sigui, els governs invertisquen, m'ho tornaré a tragar. Claro. És que mos ho ha dit claret, no sé si l'escoltarem o no.
La mare naturalesa, al final, agarra el seu camí, igual que se va construir proper de lo que són els humedals, o proper dels rius on se sabia que tenia un alt perill. I el que també te comentava antes, si entra l'aigua per baix, l'aigua salada per baix,
sí,
juntament amb l'aigua que cau, que plou de les pluges, sí, sí, no filtra, no se filtra, és com fa com una capa, perquè els aqüíferos estan hasta dalt. Si a part d'això, si ja la terra en si no pot filtrar, imaginem-nos les tonellades d'hormigó que li han donat al patrimoni, a la terra. Entonces, pues mos tocarà lamentablement a mig o a mitjà plaç tindre algun pensament de què volem per la seguretat de la ciutadania.
També tenim a la diputada nacional sentant la mesa d'agricultura.
Sí, Marisa Saavedra ha sigut una notícia recentment. No sé si ella... bueno, imagina que ella vindrà a aquests micros.
Sí, l'havíem convidat esta setmana, però el problema que teníem en bueno, la citricultura, concretament així en esta zona, l'agricultura és més... Bueno, també mos toca, però la citricultura jo crec que és un tema molt sensible així on nosaltres vivim. El que passa que com tenia que anar-se'n, suposa que a final de setmana vindrà, perquè bueno, ara està al puesto. Està al puesto on pot... presentar lo que antes vostè dia que eren projectes no de llei que acaben convertint-se en lleis, sí, és a dir, això acaba materialitzant-se i bueno, jo penso que deu d'estar vostè pletòric i tenir una persona a la que puga parlar directament i puga dir lo que li diuen a vostè els seus ciutadans, els que l'han votat.
Sí, i a més és que Marisa ja ha estat en Moncofa, per exemple, ha estat reunits en l'Associació de Llauradors, allí directament sentats per a que ella se ho emportara a totes les reivindicacions, i a més tenim un contacte directe i un feedback en totes aquestes associacions, i pues Marisa, pues clar, és un orgull com a company d'ella, vore-la com a secretària en la mesa de la Comissió d'Agricultura, perquè
ella... Que no és poc,
perquè passa en tot el país, no? Però sabem així quina és la nostra problemàtica en quant a la regulació dels preus.
Sí, així com que se va abandonar moltíssim l'agricultura i la taulellera va guanyar terreno.
Sí.
I estem perdent l'ecosistema, a més.
I a més és que tu ho veus, no? Simplement és que passejar una miqueta pel camp i veure el que ells diuen les calves, no? Que n'hi ha en el terme, i és preocupant. És preocupant. També tenim que...
Però és que ens ho van vendre, és dir, ens van vendre que venguérem més terrenos per a construir polígons industrials perquè guanyaríem més diners que seguint cultivant la taronja. I tenien raó, perquè ara no ens paguen diners per la taronja.
Però això és un altre tema, o sigui, són dos temes totalment diferents. El vendre o l'especular en el sol agrícola per a edificar... Va ser una època que vam estar vivint, conforme antes estàvem parlant...
Que és la que provoca les calves.
Però el que també provoca les calves és que no n'hi hagi uns preus justos per a que l'agricultor o l'agricultora puga vendre o puga treballar la seva pròpia terra i que per lo menos tinga un benefici per a...
De tot l'esforç que ha fet anual i quan vinga la collita puga replegar i tindre un remanent per a continuar tindre il·lusió en cultivar aquesta terra, no?
Bueno, és que els llauradors són això. Són llauradors i se dediquen a esto, se dediquen a fer-nos que a tots ens arribi a la nostra taula per a la casa la fruta i la verdura. Si nosaltres molt la mengem i no som conscients de que aquesta gent està perdent diners tots els dies,
és que
aquesta gent també necessita menjar. Per tant, és necessària una regulació dels preus de la fruta i la verdura. se té que negociar en els agricultors perquè el sistema de reparto siga més just, com per exemple França també té regulats els preus mínims, però per a una vida digna, per una vida digna del llaurador. I per això, clar, tornant a lo de Marisa, no? Que millor que
claro,
tindre
a Marisa.
Claro, perquè
vosaltres, la gent de peu, ho tenim clar. Lo que volem és que mos defenguen gent com, per exemple, Marisa, que s'assenta en esa mesa.
Claro, claro. I el problema també ve en totes aquestes contradiccions que diuen molts partits, que ara se fiquen al costat dels llauradors, de l'agricultura, i diuen que sí, que se té que fomentar el producte de proximitat o el de quilòmetre zero, i la memòria, per el que parlàvem antes, no?, que la tenim molt curta, no se'n recorden quan els seus partits han estat firmant tratats internacionals, com s'ha firmat el TTIP, el TISA,
mire,
el Mercosur.
Això me dona molta por quan estan en plena campanya i venen així i mos fan promeses. Jo els diria a tots els que ara estan de diputats nacionals a Madrid que els tornaríem a cridar. En el cas de Marisa, puc dir que sempre mos dona resposta. O sigui, que en aquest sentit li dona l'enhorabona de que Marisa sempre mos dona resposta. Però se'ls oblida. Quan se van a Madrid, s'obliden del que passa a aquesta província.
Claro. I això és una cosa que nosaltres com a Podem, com a Unides Podem, és una cosa que jo personalment com a regidor i els altres companys que estan en els demés pobles estem tranquils perquè que sí que Marisa està en el Congrés, en Madrid, però Marisa quan està sí està en tots els puestos. De vegades parlen ella i cada vegada que parlen ella per telèfon està en un puesto diferent. Pues ara estic en Vinaròs o demà tinc anar-me'n a Moncofa. En fi, ella està tocant terra, diguem, tocant carrer,
claro.
I arreplegant totes les reivindicacions d'agricultura, però reivindicacions també de molts factors que ens afecten i que tenen competències que
sí,
se ens escapen.
Sí, hem centrat un poc en l'agricultura perquè és el tema més candent en aquest moment.
Claro.
Però jo li vull parlar de més coses. S'ha criticat molt el fet de que Pablo Iglesias, que és el referent de Podemos, del partit és Pablo Iglesias, en el 2016, quan el rei va entrar per a fer el discurs, ells ni se van alçar ni van aplaudir. Estava també Íñigo Rejón, entonces en ell, és dir, hi ha una foto que està ben plasmada on ells ni en respecte estan sentats, però ni aplaudixen ni res. I enguany, inclús n'hi havia un meme, mire, jo ho dic un poc per fer un poc distendir de la cosa, on se veu a Pablo Iglesias aplaudint des de que entra el monarca i està a l'hemicicle buit i encara està aplaudint.
Sí, l'he vist.
Perquè mos ha manrís molt, no?
Sí, l'he vist.
Pues això ha sigut molt criticat, el fet de que, de que reconeguera el monarca, de que aplaudira i tot lo demés. Però el que més m'ha llamat l'atenció és que el sector anticapitalista de Podemos, que lidera la secretària general del Partit d'Andalusia, Teresa Rodríguez, i el eurodiputat Miguel Urbán decidiran previsiblement el pròxim 6 de febrer no participar en la tercera assemblea ciutadana estatal del partit perquè, respectant evidentment el que ha fet Pablo Iglesias, ells no se senten reflejats en aquesta forma de procedir.
Jo imagine que no serà per este cas d'aplaudir al monarca o d'aplaudir...
Bueno, és un dels fets que ells han considerat que...
Però és preocupant. És preocupant que se fique el foco
No aplaudir, per exemple, el no acceptar que se farà la comissió d'investigació a Vilil Niño.
Bueno, lo de la...
Que no se tragueren els papers a la llum pública. Que després han demanat disculpes i han dit que va ser... Ells volien saber exactament si podien legalment o no traure aquesta documentació.
Claro. És que tot el que ha passat sobre Billy el Niño és que és una cosa molt tècnica. Jo intentaré ser el més escueto possible perquè clar, són criteris tècnics i al final se té que fer el correcte. No? Tot això va arribar a la Junta de Portaveus en aquell moment i se va sometre a el criteri dels letrats de la Càmera. Els letrats de la Càmera el que van al final dir és que era una informació que era altament sensible i que al final l'únic que podia donar el consentiment de que se fera pública era la pròpia persona afectada. Davant d'aquesta determinació, perquè clar, nosaltres formem part del govern.
Claro.
Entonces tenim que ser preventius, precavits a l'hora de aplicar certs criteris de decisió. Pues bé, al final pues efectivament se va votar que no, però se va demanar un informe des del ministeri, des de la vicepresidència, un informe a altres lletrats per a que analitzaren este tema, i efectivament estos lletrats van arribar al criteri de que esta persona era una persona pública, va uh-huh. ser un policia franquista, torturador.
Sí, sí.
Per tant, tota aquesta informació deixa de ser sensible i passa a ser una informació pública, perquè el que se té que fer sempre és remar a favor de la llei de transparència i de la de memòria històrica. Per tant, davant d'aquest criteri, el que passarà és que després, quan torni a la Càmera, se votarà a favor.
Sí,
però
sí.
ha sigut una acció preventiva. Moltes persones, sobretot...
Sí, però quan vostè va sentir que va votar en contra...
Pues me van generar dubtes i per això me vaig preocupar en preguntar i en saber què havia passat.
Però van rectificar ràpidament i van dir que sentien vergonya haver votat en contra.
Claro.
Ho portaven en el seu programa quan estaven fent campanya.
És una cosa que portem per bandera, no és que és per programa, portem per bandera. Mos vam sentir...
Vostè comprèn que en aquest moment hi havia moltíssima gent que no va entendre i van començar a parlar dels sapos que li tocaria tragar-se a Pablo Iglesias.
Pues la veritat és que jo no he fet això. Sabem que la informació, les redes socials tenen eixa velocitat, no?
Entonces... Sí, en este cas era informació periodística i firmar, eh?
És sí.
dir,
bueno, la premsa moltes vegades també... A més, nosaltres estem massa acostumats a que certs àmbits de la premsa pues, no mos tinguin certa estima i estiguen esperant pues, que patinem en certes coses. No, jo el que simplement vaig fer és anar a preguntar als professionals de la casa, uh-huh. als del partit, a dir, escoltem, què ha passat així? I ells, pues, després de...
Però se van alarmar i van preguntar, ho entenen? O sigui, vostès, que perteneixen al partit, s'alarmen i pregunten. Imagines la gent que no perteneix al partit però que ha votat perquè considerava que les coses que portaven, que volien portar a terme eren justes.
Sí,
imagines.
Però, sí, però el que estem parlant, s'ha fet el... s'ha buscat un altre criteri i se va a votar a favor de que se faci pública la fulla de serveis d'este torturador. Clar, no te sents orgullós, primer te genera els dubtes, t'arriben les conclusions i dius, vale, pues hem tingut que prendre esta decisió. A lo millor és que n'hi ha certes persones o diputats o exdiputats i diputades que, quan no saben el que és formar govern o estar dins d'un govern i que no, i no saben lo perillós que és prendre una decisió sense tindre-la verificar al 100%, uh-huh. És molt fàcil criticar, i des del nostre mateix partit polític, sinó de la nostra mateixa vertent, que se suposa que és progressista, no s'entén. A lo millor cal reflexionar més enllà.
I la declaració d'Irene Montero quan li pregunten sobre, bueno, pues l'aplaudir al monarca, que veig que sigui una tonteria, però que tot el món ha parlat molt sobre això perquè d'alguna manera definís a la persona, ella va dir que ella no té cap problema. Si per a governar té que aplaudir al monarca, l'aplaudirà. A vostè què li pareix?
Anem a tallar a nivell local, per exemple, no?
Uh-huh.
Té que enfadar-se una veïna o un veí de Moncofa que ha votat a Podem perquè puguem traure mocions a favor o votar en el sí a mocions del PP o del que el PP mos vote mocions? No. La gent sap que n'hi ha certs moments que se té que arribar a un consens. Aplaudir o no al monarca? Pues realment és una cosa que se l'ha volgut ficar molt de foco, però que al final nosaltres no estem així per a pensar.
Si el seu alcalde, que és del Partit Popular, Venceslao, vences a los, trau algo que a vostè li pareix bé per al poble, vostè votarà a favor.
I ho hem fet, i ho hem fet. Al mateix temps que nosaltres presentem mocions i ells molt les voten a favor. Així així se ve a canviar les coses.
Uh-huh.
Que mos vulguen criticar perquè s'ha aplaudit al monarca en un acte que simplement és un acte protocolari, que no influeix en el futur de la vida de la gent, pues allà cada un, no? en la seva consciència. Nosaltres venim a canviar la societat, a canviar les formes de fer política que se feien antes. Portem molt poc de temps i ja jo crec que queda clar que les coses ja van canviant. Això és lo important.
Sí, un quan governa s'hi adapta a les circumstàncies, va canviant. No li estic parlant en l'ideari del partit, sinó en adaptar lo que és la fulla de ruta d'un partit a lo que és governar.
Un quan governa té que plantejar el seu programa polític, per davant de tot. Però també tenim que tindre en compte que quan se governa en coalició, a més, així en Vila-real, pues qualsevol persona que estigui governant en l'Ajuntament també podrà dir-ho sense ningú problema, és que se té que arribar a un diàleg i a un consenso. Parlar en política és fonamental. No podem estar tirant-nos els trastos i faltant-nos al respecte tots els dies, perquè al final el que se fa és generar més crispació i després ens preguntem per què molta part de la ciutadania pues no creu en la política. La política és dialogar, la política és arribar a consensos. A vegades passarà i que les coses entraran per un consens ampli i de vegades pues, tindrà que tindre molt més de recorregut per a que al final tot isca conforme té que eixir. I això és la base fonamental. No se tracta de tragar sapos, se tracta de parlar i negociar quan estàs formant un govern de coalició.
Vostè haurà tingut reunions, suposo, des de que s'ha format el govern. Bueno, el govern fa pràcticament res que s'ha format, però bueno, se parla molt sobre lo que, per exemple, la reunió que han tingut este cap de setmana en esta casa de camp, on ells dient que dissabte ja estaven treballant, que per cert ha sigut molt criticat perquè dissabte treballen molts, no?
Bueno,
hi havia una ministra que trau un tit, mire, sábado y estamos trabajando, señora ministra, que trabajamos muchísima gente los sábados. Però bueno, vostè en els grups, en la gent que s'ha reunit com a coordinador vostè de Podem, conclusions que ha tret d'este nou govern, sensacions que tenen, han tret, que és de lo que més han parlat, lo que més els ha llamat l'atenció, lo que més els ha agradat, lo que menys.
Uf, és que és molt pronte per a poder fer un anàlisi.
Però normal, encara que siga pronte...
A curt plaç, conforme t'estava dient antes, s'estan canviant les coses. Dins de lo que s'està podent fer en un mes de vida que té este govern, s'ha notat, moltes vegades ho hem estat parlant així, o Marisa ha vingut així a parlar amb tu, que s'ha pujat el salari mínim i més, diverses coses més.
I de la llei de l'eutanàsia que se presentarà avui?
De la llei de l'eutanàsia, bueno, el problema... A veure...
És delicat, eh?
És molt delicat, però clar, jo esto he estat parlant i he estat, pues, això, pues, no sé, fulleges una miqueta a la premsa i demés, i te dona també un poc de vergonya, no? Han passat 20 anys després de lo que del cas de Ramon San Pedro. Aquell cas que va ser molt, molt comentat.
Deuria de decidir la persona? Si la persona està conscient, deuria de decidir si vol acabar amb la seva vida?
Claro, és que esta llei lo que parla és de que la persona, sent conscient, té que fer un testament vital. No pot anar sent a criteris, o inclús en aquest propi testament deixar-li l'opció als familiars a que decidisquen, que també se queda oberta l'opció de que les metges i els metges se puguen agarrar a l'objeció de consciència per a que no... Per a que, si ells creuen,
clar, perquè
que no...
els metges el que argumenten és que ells estan per a salvar vides.
Sí, però també els metges... Bueno, no ho sé, és que, a veure, aquestes són coses molt tècniques. Sí, però, jo no sóc metge,
clar,
per tant...
Però jo no li parlo a nivell tècnic, jo li parlo, per exemple, a vostè. Si vostè tingués un familiar que veu que no pot braldre's i que està en un llit i que diu, mira, fill, o mira, nebot, és que el que vull jo és morir-me.
Pues se faran els tràmits necessaris per a aquesta persona firmi un testament vital i que siga ella la que elegisca el que vol fer en la seva persona. És que
per tant, vostè ho aprovaria.
És que això és un dret. O sigui, així no estem parlant de lo que pense l'Església o de la que pense els partits progressistes. Això és un dret de la persona. I parlem del dret de morir dignament. Cada un té la seva forma de veure com vol acabar este món, no? O com vol veure els seus últims moments de la vida.
Sí, en el cas també hi ha persones que, claro, mantindre les persones de forma artificial, això ja no ocorris, és dir, realment quan algú veu que no té eixida, se prenen uns altres mesures.
Sí, se fa la sedació, no? Crec...
En el cas de l'eutanàsia és que ell decidís que no viure, o ella decidís que no viure més aixina.
Claro, claro. A més, és una cosa que s'ha portat al carrer i s'està parlant de que quasi el 80% de la ciutadania està a favor de la, del dret a morir dignament. Per tant, si el 80% de la ciutadania opta per això, pues, creiem que tenim que adaptar-nos a Europa, que tenim que adaptar-nos al segle XXI. Esta llei entrarà en el Congrés i els únics que s'oposaran a ella seran el PP i el Partit Popular i Vox. Que ho faci Vox no mos estranya, però el que tindria que fer el Partit Popular és deixar de mirar a Vox i començar a mirar a lo que és la justícia per a la ciutadania, i que no arribi tard, que no arribi 10 anys tard, conforme ha fet en altres lleis, com la del matrimoni igualitari. O ells tindrien que ser els que tindrien que donar-se compte que el veí, que la veïna parla i vol una cosa digna.
Rafa Sergarra, coordinador comarcal de Podem i regidor també a Moncofa, moltes gràcies per haver vingut i espero que no tardem en vindre, que mos conta coses interessants.
Gràcies a tu, Susana, sempre per deixar-nos aquest espai.